Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Enfrontament a les files del Partit Socialista Espanyol, on els barons estiren els plats pel cap per la futura llei d'amnistia que la setmana que ve ha d'arribar al Congrés dels Diputats. L'origen de la polèmica han estat unes paraules del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Aquest president, que és del PSOE, ha acusat el seu propi partit de situar-se, deia textualment, a l'extraradi de la Constitució. Unes declaracions de García Page que no sorprenen, ja que sempre ha sigut el baró més rebel dins les files socialistes. El PSOE, però, ja l'ha respost avui per partida triple.
Siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país.
Es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto uno.
Yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido.
Ho feien el secretari d'Organització Santos Cerdán i els ministres Marlaska i Montero. Els escoltarem tots. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
Rebel·lió dins del PSOE. A banda, el Tribunal de Justícia Europeu es mostra cautelós i evita pronunciar-se sobre l'amnistia.
Sí, la seva presidenta ha dit aquest dijous que els jutges no han de valorar una llei que encara no s'ha votat al Congrés. En tot cas, el Tribunal Europeu no ha descartat traslladar a Espanya preguntes sobre la llei d'amnistia quan aquesta estigui ja aprovada, com fa habitualment al Tribunal amb qualsevol legislació aprovada als Estats membres.
En el terreny social, acord a Catalunya entre alguns, no tots, sindicats i el Departament d'Educació per rebatir, diuen, les retallades que hi van haver l'any 2010.
L'acord inclou reduir dues hores lectives als docents majors de 55 anys, recuperar el primer complement salarial als 6 anys en comptes dels 9 anys, com passava ara, i l'equiparació salarial de tots els professors de formació professional.
Un acord, com dèiem, que no ha generat consens, només l'han signat per ara la UGT i Comissions Obreres. L'USTEC, que és el sindicat majoritari dels docents, se n'ha desmarcat. Per això avui ens ho explicaran en directe el perquè d'aquesta decisió. D'aquí uns minuts saludarem a la seva portaveu, és la Yolanda Segura, en un dia on també tenim la mirada posada al Departament de Salut, on des d'aquest matí estan reunits les infermeres i el conseller Manel Balcells per buscar un acord que acabi amb la vaga indefinida que ja fa més de 40 dies que dura.
La reunió, que ha començat a mig matí i s'està allargant més del previst, de fet, s'hi tornaran a posar aquesta tarda després de dinar.
I també avui passarem pels jutjats.
Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
Perquè el jutge de l'Audiència Nacional no compra aquesta versió de Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, i l'envia a judici pel petó a Jennifer Hermoso, recordaran, aquest estiu durant la celebració del Mundial Femení que va guanyar Espanya.
El magistrat conclou que el petó no va ser consentit i proposa que s'obri judici oral. El jutge també veu indicis sòlids per considerar que hi va haver pressions posteriors cap a la jugadora perquè publiqués la gravetat dels fets. Per això demana que, juntament amb Rubiales, també hagin de ser jutjats l'exentrenador de la selecció femenina, Jorge Vilda, el director esportiu, Albert Luque, i l'exresponsable de màrqueting de la selecció.
I en els esports no ens mourem tampoc dels jutjats. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Sali, bona tarda, perquè el jutge Aguirre cita a declarar l'exvicepresident dels àrbitres, Negreira. L'exàrbitre pateix Alzheimer, però el magistrat considera que és imputable en trobar-se en plenes facultats mentals.
I avui hi ha en joc l'últim bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei. En Barça y Girona ya eliminados. Michel Paró, entrenador del Girona, en la está orgulloso.
El equipo está haciendo un trabajo maravilloso. Estos jugadores, yo creo que solo hay que reconocerles lo bueno que son y lo bueno que hacen las cosas. Hoy se han dejado la vida por intentar remontar.
4 mesos i 17 partits després va caure el Girona a Mallorca en la primera part letal dels Balears. El mateix va fer el Barça a Sant Mamés. Els bascos van portar el partit a la pròrroga on els dos germans Williams van ser determinants.
D'aquí uns minuts ampliem aquests i més temes. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica anticiclònica ens porta ja en aquests moments un ambient molt suau arreu de Catalunya amb unes temperatures màximes per damunt dels 20 graus a bona part del país. Avui màximes les més altes que poden arribar fins als 25 graus, especialment a les comarques del prelitoral i també interior de les comarques de Girona, amb una excepció, les comarques del Pla de Lleida, on durant tot el matí hi ha hagut boira i, per tant, aquí ha pujat la temperatura no tant com a la resta. Mentre que a bona part del país parlem de màximes de 20 a 25 graus a les comarques del Pla de Lleida, amb prou feines arriben als 10 graus. Per tant, molt contrast entre els llocs afectats per la boira i els llocs on llueix el sol. Avui aquestes temperatures tocaran sostre i serà a partir de demà que començaran a baixar. Cada dia baixaran una mica més, però partint de valors tan alts, seran sempre, si més no durant una setmana més, temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Atenció, però, també que a primeres hores del matí l'ambient serà fred, especialment a les comarques de l'interior, amb temperatures per sota dels 5 graus. Lluirà el sol, tindrem aquestes boires i, de moment, tindrem com a mínim una setmana més d'anticicló.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La llei d'amnistia que dimarts que ve s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats, pactada entre el PSOE i els partits nacionalistes, està portant molt de rebombori dins de les pròpies files del PSOE. El més rebel dels barons socialistes, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha obert la caixa dels trons aquesta setmana amb unes polèmiques declaracions assegurant que el seu partit està al marge de la Constitució. Concretament ha dit a l'extraradi de la Constitució espanyola. Les declaracions de Page es feien ahir al vespre i avui el PSOE i sobretot el govern ha sortit en tromba per defensar-se.
La primera en sortir al pas ha sigut la vicepresidenta primera del govern, María Jesús Montero, que ha acusat Page de buscar protagonisme a base de confrontar i discrepar amb el govern espanyol, i el PSOE li ha demanat que reflexioni. De la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat que la llei d'amnistia que sortirà del Congrés és constitucional i que, contràriament al que va dir Page, el PSOE sempre ha estat al costat de la Carta Magna.
Yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión.
Nunca he estado en el extrarradio de la Constitución. El Partido Socialista Obrero Español es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto uno. Yo creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución y ha tenido una labor tan importante en defensa de esta Constitución.
Per últim, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmat que no té previst parlar amb Page per tocar-li el crostó, però ha recordat que el PSOE no està a l'extraradi de la Constitució.
Davant d'aquesta polèmica a les files socialistes, el PP, evidentment, no desaprofita l'oportunitat per sucar-hi pa. El líder del partit, Alberto Núñez Feijo, considera que el PSOE vol humiliar García Page. El líder dels populars es mostra sorprès que el PSOE ataqui l'únic president autonòmic socialista que ha guanyat per majoria absoluta unes eleccions.
Qui tampoc s'han estat de valorar-ho és una altra de les veus més dures dels populars, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que avui ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
No puede ser que aquellas personas que se han gobernado porque han cosechado amplias mayorías hoy sean despreciadas dentro de su propio partido porque no siguen una línea marcada que a mi parecer es la realmente desleal con las siglas, porque el socialismo no es lo que estamos viendo ahora, o eso es lo que siempre nos dijeron que era, igualdad, y esto no tiene nada que ver con la igualdad, todo lo que está pasando.
Segons Ayuso, el PSOE cometria un error si deixés marxar Page perquè perdria una altra comunitat autònoma, però no ha aclarit si el voldria a les files del Partit Popular.
Per cert, ens aturem un moment per un apunt sobre els partits, sobre el Partit Popular, que hem sabut aquest migdia fa ben poca estona. Segons el baròmetre del CIS, el PP podria perdre la majoria absoluta a Galícia i es quedaria amb entre 36 i 38 diputats, per tant, fregant aquesta majoria absoluta que a Galícia la marquen els 38 escons. El BNG seria segona força, guanyant diputats, i el PSOE quedaria tercer. A tot plegat, tornen a la llei d'amnistia de l'inici. Aquest dijous, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat posicionar-se sobre aquesta llei perquè això suposaria, diuen, interferir en un procés democràtic. La presidenta d'aquest tribunal diu que un jutge mai pot posicionar-se sobre un projecte de llei perquè estaria interferint en un procés democràtic.
I can't take any position on a draft law which is pending before.
L'escoltem amb aquestes paraules. El tribunal amb seu a Estrasburg s'ha negat a pronunciar-se sobre la llei a l'espera que s'aprovi al Congrés i que s'apliqui.
L'alt tribunal fa més d'un any i mig que té sobre la taula la condemna de l'1 d'octubre, un cas que està tractant de forma prioritària per la seva importància en qüestions de drets humans. Ara està a l'espera que Espanya contesti una sèrie de dubtes sobre la interpretació que fa el Tribunal Suprem del delicte de sedició i malversació i el respecte també cap als drets d'associació i els drets d'expressió.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Les 2:09. Entrem a les aules. El Consell Escolar de l'Estat ha aprovat per unanimitat la proposta que inclou la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius d'infantil i primària, així com noves restriccions a instituts per alumnes que cursin l'ESO. El pla s'ha votat després de la reunió presidida pel president del govern, Pedro Sánchez, i la ministra d'Educació, Pilar Alegría, i es tracta d'una recomanació que ara es portarà a les comunitats autònomes la setmana que ve per debatre'n la implantació a totes elles.
El document exposa que els alumnes no han de necessitar portar mòbils als centres educatius, excepte en aquells casos en què siguin autoritzats per raons individuals o específiques relacionades, per exemple, amb la salut o amb circumstàncies personals o familiars. En el cas de l'ESO, es recomana mantenir apagat el dispositiu des de l'entrada dels alumnes al col·legi fins a la sortida, per la qual cosa s'inclou en aquesta restricció al pati i altres moments de descans. D'aquesta recomanació se n'exclou el temps de classe destinat a fins educatius, per la qual cosa cada centre podrà regular l'ús dels mòbils en funció de les seves característiques.
Un altre dels punts de l'agenda de la reunió d'aquest dijous era el pla de reforç escolar que va anunciar Sánchez després dels mals resultats de l'informe PISA. A falta d'una concreció més gran entre les propostes que ha fet el govern, hi ha reduir el nombre d'alumnes per aula, desdoblar classes i impartir també classes extraescolars dins de l'horari lectiu.
D'altra banda, també es contempla contractar més docents i donar una major formació als professors de matemàtiques, que era una de les matèries on es treia més males notes a l'informe PISA.
I a Catalunya, ho dèiem al començar, el Departament d'Educació i només dos síndiques de mestres i professors han acordat revertir, segons ells, els tres últims punts pendents de les retallades de l'any 2010, una reivindicació històrica del personal docent que els va portar a fer nombroses vagues i manifestacions ara fa dos cursos.
L'acord tancat avui inclou reduir dues hores lectives als docents majors de 55 anys, recuperar el primer complement salarial als 6 anys en comptes dels 9 anys, com passa ara, i l'equiparació salarial de tot el professorat de formació professional, un acord que no s'ha tancat per unanimitat. El pacte amb educació només l'han signat UGT i Comissions Obreres, el sindicat majoritari de mestres, l'USTEC, se n'ha desmarcat.
Per això saludem a aquesta hora la seva portaveu, la portaveu d'aquest sindicat USTEC, Yolanda Segura. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, expliqui'ns per quin motiu no signeu aquest acord amb el Departament d'Educació.
Doncs bé, perquè aquest acord en cap cas reverteix les retallades. L'únic que fa és retornar parcialment cada punt, no?, que està inclòs en aquest acord. En el cas de l'estadi sí que retorna a ser un sexenni, però deixa fora el reconeixement del deute, amb la qual cosa tot aquest personal que ha tingut pèrdues molt quantioses de salari al llarg de la seva vida, perquè es va veure afectat per aquesta retallada, doncs per la possibilitat de recuperar aquesta pèrdua massa salarial. I per nosaltres això és realment una injustícia, perquè els posa en un greuge comparatiu amb la resta de companys i companyes que sí que hem cobrat, doncs, tota la retribució al llarg de la nostra vida. No podíem acceptar que no hi hagués aquest reconeixement del deute i poder negociar en quin moment, com s'havia de retornar. Després, lo de l'equiparació salarial no inclou a tot el professorat tècnic de l'FP. Deixa fora a tot el personal, tot el professorat del cos del sector singulars, que com que diuen que és un cos nou, doncs aquest no farien entrar, però aquesta gent fa la mateixa feina que els seus companys i companyes. Per tant, és una injustícia que ells no puguin obtenir aquest benefici. Mateixa feina, mateix sou hauria de ser. I després, els majors de 55 anys, aquesta reducció de les dues hores lectives, ho situen a la legislatura següent. Qui garanteix que a la legislatura següent hi haurà voluntat per aplicar aquesta reversió, perquè, a més, com que hi ha sempre l'excusa de que falta professorat, doncs es poden tirar enrere agafant-se aquesta justificació. A més, i ja per acabar de rodonir, aquests acords el vinculen a l'aprovació de pressupostos. Per tant, en cap cas es compromet a dur-los a terme. I això nosaltres sí que vam dir que era inacceptable. I, de fet, Comissions UGT semblava que inicialment tampoc acceptaven que això estigués vinculat a l'acord dels pressupostos. I ara sembla que pel darrere s'han posat d'acord i, sense comunicar-ho a la resta de forces sindicals, doncs han decidit tirar endavant i trencar aquesta unitat que manteníem des d'un inici. Nosaltres lamentem que això hagi estat així, però no signar també el que ens dona és aquesta oportunitat de seguir lluitant per tots aquests elements que no s'han signat i que considerem de justícia recuperar-los.
Per tant, tornaran les vagues més aviat que tard?
Doncs si es dona un context propici, sí, nosaltres continuarem pressionant, negociant, obrirem les vies que es faci falta per aconseguir, doncs, avançar en aquest sentit, i per això vam considerar que no havíem d'avalar un acord que tanqués aquestes possibilitats.
Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Estel Migdia.
En canvi, un conflicte que encara no està resolt és el que té el Departament de Salut amb infermeres de Catalunya. El sindicat insisteix a demanar que s'iguali la categoria de les infermeres a la resta de graduats, una mesura que depèn del govern espanyol. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la principal demanda d'un llistat de 40 peticions que les infermeres han portat a la trobada amb Salut. El Departament insisteix que això depèn del Ministeri de Sanitat i Balcells ja s'ha compromès a reivindicar-ho en la reunió que mantindrà amb la ministra Mònica García, en la reunió que tindran el 2 de febrer. Des del sindicat demanen que, mentre això no passi, la Generalitat els pagui el complement salarial que rebran quan entrin en aquesta categoria. Ho deia Laia Marçal, vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, en declaracions a aquest programa.
Pugui plasmar aquesta necessitat de posar el focus i millorar les condicions de les infermeres. Insistim en aquesta homologació de a la categoria A1 fins que això no pugui dur-se a terme a nivell estatal, perquè sabem que això pot demorar-se mesos. I de la mateixa manera que també insistim en aquest reconeixement de totes les especialitats d'infermeres.
Unes especialitats que els metges sí que tenen reconegudes. La reunió ha començat aquest matí a les 11, després de posar les primeres propostes sobre la taula. Infermeres de Catalunya ha demanat un recés per valorar els canvis que els han explicat des de Salut. Fa poc més de 30 minuts s'ha reprès la negociació, que es pot allargar tota la tarda.
Gràcies, Pau. I sense marxar de l'àmbit sanitari, alerta a Catalunya perquè és la zona de tot l'estat espanyol on es diagnostiquen més casos de gonorrea i clamídia, dues malalties de transmissió sexual que són causades per bacteris.
Segons un estudi de la xarxa de vigilància epidemiològica, l'any passat es van diagnosticar 122 casos de gonorrea per cada 100.000 habitants, sobretot entre homes de 20 a 34 anys. Això és el doble que el País Basc, el segon territori amb més incidència. En canvi, la clamídia té més incidència en les dones i especialment en les que tenen entre 20 i 24 anys. A Catalunya se van detectar 162 casos per cada 100.000 habitants, també molt per sobre de la mitjana espanyola. Els experts atribueixen aquest repunt al fet que els joves cada vegada fan servir menys el preservatiu.
Entrem ara als jutjats. L'Audiència Nacional, ho dèiem abans, també proposa jutjar Luis Rubiales pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso. El jutge Francisco de Jorge, que és qui porta la causa, també vol obrir judici oral contra l'exdirector de la selecció espanyola masculina, Albert Luque, l'exseleccionador Jorge Vilda i l'exresponsable de màrqueting Rubén Rivera, fins ara investigats per les coaccions que presumptament van fer sobre Hermoso perquè era jugadora. Traies ferro públicament d'aquest petó.
El magistrat conclou que el petó no va ser consentit i que hi ha indicis que els altres tres acusats van organitzar una acció per doblegar la voluntat d'Hermoso i aconseguir que gravés un vídeo per explicar que el petó sí que havia estat consentit. En una interlocutòria, el jutge assegura que Rubiales va actuar de manera unilateral i sorprenent quan va agafar el petó Hermoso després que la selecció espanyola guanyés el Mundial de Futbol. També diu que les pressions a les quals es va sotmetre la jugadora van crear en la futbolista una situació d'ansietat i intens estrès.
D'altra banda, atenció a tots aquells que vau signar una hipoteca abans de l'any 2019 perquè podríeu tenir més temps ara per reclamar les despeses derivades d'aquest préstec. El Tribunal de Justícia Europeu ha tombat el límit actual per reclamar les despeses hipotecàries pagades indegudament.
La justícia europea assegura que la normativa comunitària suposa que la reclamació d'una clàusula abusiva pugui prescriure en 10 anys des del pagament de l'última factura, com s'interpreta en el cas del Codi Civil català. En la seva sentència considera que els consumidors no tenien per què saber que eren clàusules abusives, com va declarar el Tribunal Suprem el 2015, ni tampoc tenir coneixement de la jurisprudència posterior del 2019. Així doncs, amb aquesta sentència coneguda avui, les demandes dels consumidors s'hauran d'estudiar cas per cas i obre la porta a que els jutjats puguin interpretar que no hi ha un termini concret que posi límit a la possibilitat de reclamar.
Al Parlament de Catalunya, Cristina Cassol no és l'única diputada de Junts que ha acudit a l'Oficina d'Igualtat del Parlament per denunciar el grup per assetjament per raó de gènere. També ho ha fet, segons publica el diari Ara Avui, la diputada Aurora Madaula, una altra parlamentària del cercle més proper a la presidenta del partit, Laura Borràs.
L'escrit de Madaula es basa en la denúncia que ja va fer públicament el passat 24 de novembre en el ple de les dones, en què va acusar els seus companys de files de masclisme i de violència. La denúncia està en mans de l'Oficina d'Igualtat de la Cambra, que investigarà els fets de la mateixa manera que ho va fer amb Casol. Serà una empresa externa que examinarà la denúncia i anirà cridant els diputats que hagin estat assenyalats per Madaula. En el cas de Cristina Casol, la Cambra Catalana va fer un informe arxivant la seva demanda perquè no es podia provar el que estava denunciant. La cúpula de Junts ha de decidir dilluns si l'expulsa o no del partit.
Enmig d'aquesta mala maror interna que viu el partit Junts, per aquests dos casos, la presidenta del Parlament, Anna R., hauria proposat a la reunió de la mesa de dimarts deixar en suspens el protocol sobre assetjament que la cambra va aprovar l'any 2021.
És una informació de Nació Digital que també explica que la proposta de Madaula no va aprovar-se perquè tots els partits amb representació a la mesa, el PSC, Esquerra i la CUP, van oposar-s'hi. L'argument de la presidenta del Parlament per proposar aquest canvi és que creu que el protocol té elements a millorar.
Sobre aquesta polèmica, després d'aquest informatiu, el programa Fabricació Pròpia de Ràdio Estel entrevistarà aquesta mateixa tarda a partir de les 4 a Magda Urani, que és la presidenta de la Comissió de Garanties del partit de Junts. Per tant, molt interessant serà escoltar el que pugui dir sobre aquests dos casos. I en política municipal, els comuns continuen amb la idea d'entrar al govern de Barcelona amb el socialista Jaume Collboni. El portaveu d'en Comú Podem al Parlament, David Cid, defensa un tripartit amb Esquerra. Ho ha dit avui durant una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
Malauradament tenim un alcalde molt feble que, no, que s'ha entestat fins i tot hem intentat pactar amb el senyor Trias. Crec que necessitem un govern d'esquerres. Ara hem de ser un govern sòlid en 21, perquè si no ens quedarem sense pressupostos.
I encara a la capital catalana, avui s'ha presentat la propera edició del Mobile al Congrés Mundial de la Telefonia, que, segons els organitzadors, espera superar els visitants de l'any passat, però encara sense arribar als que tenia abans de la pandèmia. Així doncs, s'espera que uns 95.000 congressistes passin per Barcelona entre el 26 i el 29 de febrer.
Barcelona tornarà a convertir-se en la capital de la tecnologia digital, acollint un saló que tindrà com a protagonista les aplicacions de la intel·ligència artificial i comptarà també amb un prototip de cotxe volador. El saló omplirà tots els espais de recinte de la Fira de Montjuïc i espera que més d'un 50% dels assistents no treballin directament amb mòbils, sinó en sectors tecnològics com poden ser la salut o les indústries de l'entreteniment. Aquest any, un 40% dels ponents seran dones. Aquest any, també, el Congrés, que té com a expositor més gran Huawei, comptarà amb noves empreses provinents de la Xina. Tenint en compte el context de sequera, el Congrés demanarà als visitants que facin un ús responsable de l'aigua mentre visiten la ciutat.
I uns apunts més abans dels esports. Desallotjat aquest migdia preventivament part de l'Hospital Trueta de Girona per una fuita de gas que s'hauria originat en unes obres que s'estan fent al costat.
Segons els primers indicis, una excavadora hauria perforat una canonada de gas situada a uns 10 metres de la façana de l'Institut Català d'Oncologia. Fins al lloc s'han traslladat 4 dotacions dels bombers i efectius de la Policia Municipal, dels Mossos i del SEM. Segons informen els bombers, s'han procedit a fer el desallotjament preventiu i a tallar el subministrament. També hi han anat tècnics de la companyia de gas per fer les reparacions necessàries.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver aquest matí a la vora de les vies del tren entre Terrassa i Sabadell. La troballa del cos ha obligat a aturar el servei de Rodalies de la línia R4 durant més de 2 hores.
El cos sense vida d'una persona s'ha localitzat a la zona de les vies a poca distància de l'estació de Terrassa, pocs minuts després de les 7 del matí. La policia ja ha obert una investigació per esclarir el succés, tot i que aparentment el cos no presenta indicis de criminalitat.
I per últim, d'altra banda, també aquesta matinada, 2 persones han quedat ferides greus en l'incendi d'un pis a Balaguer.
L'avís al foc en un domicili del carrer de la Muralla s'ha rebut pocs minuts després de la 1 de la matinada. Quan han arribat els bombers, s'han trobat el foc totalment desenvolupat i una persona ferida a l'exterior. Ràpidament han iniciat la recerca i rescat d'una segona víctima que ha estat localitzada amb ferides greus dins l'habitatge.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Els esports caminen un dia més cap als jutjats. Pol, novetats en el cas Negreira.
Sí, Xavi, perquè el jutge l'ha citat a declarar després de descartar que estigui incapacitat per prestar declaració. L'exàrbitre pateix Alzheimer, però el magistrat Joaquín Aguirre considera que és imputable en trobar-se en plenes facultats mentals. Així doncs, el 21 de febrer haurà de respondre a la Ciutat de la Justícia de Barcelona els 7 milions i mig d'euros que presumptament hauria rebut del Barça entre els anys 2001 i 2018, quan va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. A tot plegat, Gerard Romero segueix publicant àudios interns del VAR mentre la Guàrdia Civil treballa amb 2 hipòtesis, un hackeig o un talp.
Precisament sobre els àrbitres, el comitè tècnic ha anunciat als col·legiats que xiularan la 22a jornada de Lliga amb una presència i una absència destacada.
Si no surt a la llista Hernández Maeso, l'àrbitre de camp del polèmic partit entre Madrid i Almeria, en canvi el responsable del VAR, Hernández Hernández, serà l'encarregat de dirigir el Reial Societat Rayo. Pel que fa als catalans, Munuera Montero xiula el Barça-Vilareal amb Jaime Latre al VAR i Celta Girona arbitrat per Melero López, també Jaime Latre al vidre arbitratge.
La Lliga en la qual s'hauran de centrar Barça mateix Girona, que ahir van caure eliminats de la Copa del Rei als quarts de final.
Els gironins que tallaven la ratxa de 17 partits consecutius sense perdre i sumaven la segona desfeta de la temporada. La segona meitat del Girona no va ser suficient per revertir l'excel·lent primer temps del Mallorca, que va fer 3 gols als primers 45 minuts. També va caure el Barça, l'Atlètic Club de Bilbao, Iñaki Williams i Nico Williams, els dos germans, van sentenciar l'eliminatòria amb 2 gols a la pròrroga que van posar el 4-2 al marcador. Van brillar els joves Cubarsí, Fort i Lamine Yamal, i Xavi augura l'inici d'una nova generació de futbolistes blaugrana.
Tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, futbolistas que van saliendo y creo que, como ha dicho tu compañero, pues creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, ¿no? Esté de entrenador yo o no esté, pero creo que el Barça tiene futuro.
Demà es farà aquest sorteig i només queda saber el nom de l'últim semifinalista.
Que serà o Atlètic de Madrid o Sevilla, que s'enfronten al Metropolitano avui a les 9, Reial Societat, Mallorca, Atlètic Club de Bilbao, i un d'aquests dos serà el bombo dels sorteig de semifinals de demà divendres. Per cert, que a la prèvia del partit hem conegut la mort de tres aficionats que es dirigien a Madrid a presenciar el maig. Els seguidors han patit un accident a la 4 al seu pas per la localitat de Despeñaperros. El Sevilla lluirà avui un braçalet negre i es farà un minut de silenci en memòria dels aficionats. S'espera la presència d'uns 700 aficionats sevillans al Metropolitano.
Avui també hi ha Champions League femenina de futbol amb un Barça que juga liderat del seu grup.
Sí, les blaugranes ja són a quarts de final, però volen passar com a primeres de grup. Per fer-ho hauran de superar les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff, l'Eintracht de Frankfurt. A l'anada, les de Giraldez van guanyar per un gol a 4 amb un doblet de Parayuelo i una diana de Caldente. I el Barça és líder amb 12 punts, Benfica segon amb 7 i Frankfurt tercer amb 4.
I en l'àmbit institucional, bones notícies pel Barça en matèria econòmica.
Sí, perquè l'informe de la consultora Deloitte ha conclòs que el club blaugrana és el quart amb més ingressos de la temporada passada. L'entitat suma 800 milions d'euros en guanys, 162 més que el curs anterior. El Barça només es troba superat per Real Madrid, que lidera la taula, Manchester City i Paris Saint-Germain, tots superats per una distància de 31 milions d'euros. On sí que és líder, el conjunt blaugrana és en futbol femení. És l'equip amb més ingressos, 13,4 milions d'euros, un 74% més que la temporada anterior.
Va, i pel que fa al futbol modest, Pol, polèmica abans del derbi català entre Europa i Sant Andreu.
Sí, perquè les dues aficions s'han unit per criticar una empresa que ven experiències amb entrades pel partit a 35 euros. Desperdicis, els aficionats del Sant Andreu han manifestat ha estat la seva oposició frontal al que consideren futbol negoci, una postura que també mantenen els escapulats de l'Europa, que consideren que aquests preus al futbol es mor. Fins i tot els Almogàvers, la penya del Futbol Club Barcelona, ha manifestat el seu suport als aficionats de tots dos clubs. El gran derbi barceloní es disputa aquest diumenge amb totes les entrades exaurides.
Parlem de bàsquet. A Girona ja s'ha anunciat que el grec Fotis Katsikaris és l'escollit per rellevar Salva Camps a la banqueta de l'equip.
Els mals resultats del conjunt català, que és 14è a la Lliga Endesa, amb un triomf de marge per sobre del descens, han obligat el Girona a moure fitxa. Katsikaris, un veterà de les banquetes, ja és aquí.
Hola chicos, hola aficionados de Girona. Ya estoy aquí en Barcelona. Con muchas ganas de entrar en la pista, trabajar con los chicos, con el equipo y sentir vuestro apoyo a partir del domingo.
El nou entrenador té 56 anys i ha entrenat, entre d'altres, València, Bilbao, Múrcia o Unicaja de Màlaga.
I atenció a aquesta notícia, perquè l'esquiador paralímpic català, Pol Macuri, ha fet història.
S'ha convertit en la primera persona amb diversitat funcional que acaba la Marató del Desert d'Oman. Ho ha fet amb el corredor de muntanya Albert Jorquera, amb qui han fet parella en aquesta competició, i tots dos han acabat en tercera posició per equips després de cobrir els 168 quilòmetres de recorregut en 35 hores i 10 minuts. Un èxit tenint en compte que només la meitat dels participants aconsegueix arribar a la meta. Macuri explicava el novembre passat al programa La Caravana de Ràdio Estel quin era el seu objectiu.
L'objectiu és acabar-lo com sigui, encara que ens haguem d'arrossegar sota la sorra, millor dit, però l'idea és intentar transmetre uns valors màgics i que a base d'esforç, a base de sacrifici, doncs penso que és la meva filosofia de vida i que és interessant poder estar allà.
A la conversa també va avançar que d'aquesta aventura a Oman en sortiria un documental.
I acabarem parlant de tennis, perquè ja tenim final femenina de l'Open d'Austràlia.
Sí, Arina Sabalenka s'ha desfet en dos sets de Coco Gauff per 7-6, 6-4. S'enfrontarà a Zeng, que s'ha desfet de l'ucraïnesa Yastremska per la via ràpida amb un doble 6-4. La final es disputa dissabte. Demà serà el moment de conèixer els finalistes masculins. Juguen a 4:45 del matí, hora catalana, Djokovic i Sinner, i no abans de 9:45 del matí, Medvedev i Zverev.
Estel Migdia.
Obrim la informació cultural per tancar les plataformes. A Amazon Prime avui s'estrena Zorro, una sèrie protagonitzada per Miquel Bernadó.
He venido a hacer justicia. Este traje no es de quien lo lleva.
També participen del repartiment Rodolfo Sancho i el català Peter Vives.
La sèrie fa una volta de rosca al Justícia Mascarat amb una nova proposta que mostra els primers passos de la seva formació com a defensor dels oprimits a la Califòrnia de principis del segle XIX.
No us la perdeu, com tampoc ho feu amb Grisel, de la nova sèrie que ha arribat avui a Netflix.
Este se supone que es el país de los sueños.
protagonitzada per Sofia Vergara.
Una sèrie inspirada en la vida de Griselda Blanco, una de les creadores d'un dels cartels de la droga més poderosos de la història.
Aquesta sèrie, doncs, que arriba avui a Netflix, i pel que fa a la música...
Canta.
Albert Pla i Stay Home és aquí, escoltem amb aquesta cançó conjunta, però també Renaldo i Clara, de la Fe, David Carabén i Clara Peya, encapçalaran el cartell del Festival Cruïlla, que es farà al Baix Segre. Es faran una única jornada, serà el dia 9 de març, a diferents municipis de Lleida. Les entrades ja s'han posat avui mateix a la venda. Amb això acabem. Nosaltres tornarem demà, quan siguin les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Arraga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.